Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 5 de juliol del 2025. Com bé sabeu, cada any per aquestes dates se celebrava a Pradell de la Teixeta el Festival de Narració Oral en Veu Alta, l'EVA. Durant 15 anys, el municipi ha acollit aquest festival que ha portat noms importants a la comarca i ha situat el Priorat al mapa cultural del país. Aquest fet, a més, servia per unir tot un poble al voltant d'un esdeveniment, creant i fent allò que cada dia és més complicat, la comunitat. Per circumstàncies diverses, l'EVA enguany no se celebra a Pradell, però els seus veïns i veïnes han decidit que no volien quedar-se sense el seu esperit, i és per això que han creat un nou festival, el Pradelletres. Durant tot el dia d'avui, el poble s'omple d'activitats relacionades amb el món de la paraula, ja sigui parlada, escrita, dibuixada o cantada. Des d'aquí felicitem la gent de Pradell per aquesta iniciativa i en parlarem en aquest informatiu amb una de les seves impulsores, la Cèlia Amorós. A banda, en l'informatiu d'avui repassarem com va anar el ple de l'Ajuntament de Falset celebrat el passat dilluns i parlarem dels fons de transició nuclear. Per una banda, perquè Unió de Pagesos critica que aquestes ajudes no tinguin en compte el sector de la pagesia, i per l'altra, perquè el Consell Comarcal del Priorat ha organitzat per al proper dilluns al vespre una jornada informativa per a empreses. Així mateix, també analitzarem les dades de l'atur del mes de juny i us explicarem que l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria ha realitzat diverses accions de recuperació del paisatge, espècies i hàbitats. En l'apartat cultural també parlarem de les activitats d'estiu que impulsa la Biblioteca Salvador Estremifà i de la poetada del Centre Quim Soler, que té lloc demà al migdia a la Torre de Fontaubella. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'Ajuntament de Falset va celebrar aquest dilluns una sessió plenària ordinària en la que es va aprovar la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per poder fer front a les inversions que el municipi té compromeses. Tal com va explicar l'alcalde, Carlos Brull, l'objectiu és poder desenvolupar totes aquestes inversions sense tensionar les finances municipals.
Proposem aquesta operació per aquest import que ja vam incorporar al que era el pressupost a l'aprovació del pressupost del 2025 per poder doncs, desenvolupar totes les accions, totes les inversions de millores tant d'equipaments com d'altres infraestructures del municipi i són aquests diners que ja estan compromesos també amb subvencions però que ja sabeu que doncs, els terminis i les execucions, quan s'acaben les execucions de les obres és quan se justifica, és quan doncs, la gran part de la subvenció doncs, pot ser cobrada. Doncs, per no crear aquesta tensió i per doncs, poder fer front als pagaments pertinents de cada obra, doncs, l'Ajuntament fa aquest préstec pont de 575.975,53 que serà per destinar a finançar diverses inversions prioritàries pel municipi.
Així doncs, el consistori demanarà un préstec de 575.975,53 € per poder afrontar els pagaments d'obres i inversions com la rehabilitació de l'edifici annex de la Falbar, la restauració de la Torre del Portal dels Ferrers, el projecte de millora de la xarxa d'aigua o l'ajardinament i plantació d'arbres per crear zones d'ombreig i refugis climàtics com els que ja s'estan fent al carrer Josep Campàs i al barranc de la Vila. De la mateixa manera, el ple també va aprovar una modificació de crèdit extraordinària per poder sufragar algunes despeses i inversions com la millora del paviment de la piscina o l'obra d'interconnexió en alta dels bombaments d'aigua del municipi. En referència a aquesta última inversió, l'alcalde destacava que aquest projecte, que està finançat en bona part per l'Agència Catalana de l'Aigua, suposarà una millora en l'abastament d'aigua del municipi.
Són inversions per la conca del riu Siurana, riu Siurana, Montsant i riu de Canyes. Llavors, amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Falset presenta la interconnexió dels dos sectors. La interconnexió dels dos sectors per guanyar eficiència i per garantir doncs, encara més el subministrament d'aigua al nostre poble. Sabeu que sempre hem explicat que ens alimentem amb dos sectors, el sector Sant Gregori i el sector Fontanals, i ara treballarem amb una obra d'important i rellevant i que millorarà molt la xarxa per a unir aquests dos sectors i en el moment que algun dels dos sectors pateixi doncs, pugui ser subministrat per un dels dos.
Brull considera que aquesta obra permetrà, en un futur, crear un sol punt de tractament d'aigua a partir del qual es pugui abastir tot el poble de Falset.
Això és una de les obres que comencen, que s'han de fer durant, doncs, també s'han de projectar durant aquest any, i això ens permetrà a futur a plantejar el que ja fa molts anys que l'Ajuntament, doncs, també se sap i que s'ha treballat, que és el tractament, un sol punt de tractament a dalt al dipòsit de la Creu per poder subministrar a tot el poble. Però això són obres futures que han de vindre i que, bueno, doncs una de les principals que s'havia de fer era la interconnexió d'aquests dos sectors.
Per altra banda, el ple de l'Ajuntament de Falset també va aprovar aquest dilluns el reglament d'ús i funcionament del nou carnet Falset Jove, que, segons explica el regidor de Joventut, Robert Coll, vol oferir avantatges als joves d'entre 12 i 30 anys del municipi.
És un carnet, doncs, que pretén facilitar l'accés a activitats i serveis mitjançant, doncs, el funcionament identificatiu d'aquest carnet als joves entre 12 i 30 anys empadronats a Falset. És una iniciativa que està contemplada al Pla Local de Joventut, doncs, que ara finalitzem, i és l'última que faltava. Ara, amb l'aprovació d'aquest reglament, posteriorment, doncs, ja definirem les bonificacions, els avantatges que s'oferiran. Se farà una presentació, perquè també la idea és obrir, doncs, aquest servei, aquest carnet, a la part més comercial del municipi, a les entitats. I bueno, el que és el disseny ja està preparat, i quan tinguem, doncs, ja els avantatges creats, suposo que serà a principi de curs, al setembre ja l'entrarem en funcionament.
Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció per reclamar un transport escolar just, equitatiu i de qualitat a Falset. El text sorgeix arran de la demanda del Consell de Delegats de l'Institut Priorat, que reclama que el transport escolar sigui gratuït per als alumnes de Falset, malgrat que el centre es trobi dins del mateix terme municipal. Segons l'alcalde, la moció ha estat consensuada amb la resta de grups polítics del consistori, i l'objectiu és poder garantir un transport escolar adequat a la realitat del municipi.
És una moció que, val a dir, que hem consensuat amb els grups polítics i amb el Jaume, per poder, doncs, portar-la al ple de l'Ajuntament i tindre-la, doncs, fer-la a partir d'aquí, doncs, també fer-la coneixedora a altres ajuntaments i a altres institucions, doncs, per poder aconseguir, doncs, aquest transport escolar just, equitatiu i de qualitat a Falset.
Així doncs, el text constata el greuge que pateixen les famílies i l'alumnat que, tot i tenir el centre escolar dins el propi municipi i que, per tant, no tenen reconegut el dret al transport obligatori gratuït, han de recórrer una distància igual o major que d'altres alumnes que tenen el centre educatiu fora del seu municipi i que sí que tenen dret al transport obligatori gratuït. I, per tant, insta el govern de la Generalitat a modificar el decret 161/1996 per tal d'introduir un canvi de criteris a l'hora de determinar quin transport escolar és l'obligatori i quin no, tenint en compte la distància a recórrer per part de l'alumne independentment d'on es trobi el seu centre escolar. Finalment, la moció també reclama que la Generalitat garanteixi el pressupost necessari per tal que el Consell Comarcal del Priorat pugui gestionar amb qualitat el servei de transport escolar obligatori i no obligatori, atès l'endèmic infrafinançament que pateix. L'atur va augmentar en 5 persones al Priorat durant el mes de juny. Això fa que actualment hi hagi 302 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7%. Per municipis on l'atur puja més és a Falset, on fins a 5 persones es van quedar sense feina durant el mes passat. Per contra, durant el juny, el nombre d'aturats va baixar en 3 persones a Cornudella i 2 al Masroig i Poboleda. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur. En total, 110. Els segueixen Marçà amb 32, Cornudella amb 30, el Masroig amb 13 i Capçanes amb 12. A la banda contrària hi trobem el Lloar amb tan sols 2 persones sense feina i la Torre de Fontaubella, la Figuera, la Morera de Montsant i la Vilella Alta amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef, amb el 14,63%, i Marçà, amb un 11,23%. La resta de municipis se situen per sota del 10%, i destaquen la Morera, amb un 2,44%, i Ulldemolins, amb un 2,52%. En el conjunt de Catalunya, l'atur registrat va suposar un descens de 4.435 persones al mes de juny, el que deixa el nombre de persones aturades en 315.084. Pel que fa al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, va pujar en 24.177 persones de mitjana, cosa que implica que ara hi ha 3.905.458 afiliats a Catalunya. Unió de Pagesos interposarà un contenciós administratiu contra la resolució del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat que aprova les bases de les subvencions per a projectes empresarials duts a terme en zones de transició nuclear. Segons el sindicat, la resolució no compleix amb la llei que estableix que els recursos dels fons de transició nuclear s'haurien de destinar també en l'àmbit agrícola. Una qüestió que, segons el sindicat, la resolució aprovada per la Generalitat desatén. Unió de Pagesos afirma que, d'aquesta manera, s'està discriminant la pagesia professional de 96 municipis repartits en 7 comarques de les zones d'afectació directa de les centrals nuclears. Així, denuncien que la pagesia professional no ha rebut els ajuts que li correspondrien, tot i que els fons de transició nuclear ja s'haurien d'haver dotat amb uns 325 milions d'euros. Per això, consideren un menyspreu intolerable cap a l'activitat pagesa la manca de resposta per part dels departaments d'Agricultura i d'Empresa als múltiples intents d'Unió de Pagesos durant el darrer any per revertir aquesta discriminació. El Consell Comarcal del Priorat organitza el proper dilluns 7 de juliol a les 6 del vespre i a la sala d'actes de la institució una jornada informativa sobre els fons de transició nuclear enfocada a projectes empresarials. La jornada serà conduïda per representants d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, que explicaran el funcionament de les diverses línies d'ajudes presentades pel Departament d'Empresa i Treball el passat 17 de juny i resoldran els possibles dubtes que puguin sorgir. La jornada està organitzada per la Secretaria Tècnica dels Fons de Transició Nuclear del Consell Comarcal del Priorat, que s'ha creat recentment per prestar assessorament a les empreses i ajuntaments de la comarca sobre aquesta línia de subvencions, establint un pont comunicatiu entre els potencials beneficiaris de les ajudes i el Departament d'Empresa de la Generalitat, amb l'objectiu de facilitar la tramitació i la justificació de les actuacions subvencionades. El Consorci de la Serra de Llaveria ha estat treballant en els darrers mesos en el projecte Actuacions per la recuperació del paisatge, espècies i hàbitats clau dins de l'espai d'interès natural. En aquest sentit, s'ha estudiat com els canvis en el paisatge poden afectar la biodiversitat i com les diferents actuacions dutes a terme pel Consorci han pogut influir en els ecosistemes presents. També s'han avaluat dues de les espècies clau dins de l'espai d'interès natural, estudiant-ne la dinàmica de les poblacions i el funcionament dels seus ecosistemes. I finalment s'ha realitzat la construcció d'estructures per la millora dels hàbitats en zones humides i el tancament perimetral d'una font de surgència natural per tal de conservar-la i protegir-la dels grans mamífers. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset no tanca durant l'estiu i ha organitzat diverses activitats per tal que els més petits i els no tant també puguin seguir gaudint de la lectura durant aquests mesos de vacances. Així doncs, per una banda, el centre participa al concurs de lectura Llegite Premi, que impulsa la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, i per l'altra també ha programat l'activitat Estiu Lector. Ho explica la directora de la biblioteca, la Montse Bartolomé.
Són activitats de foment de la lectura, que és la nostra funció primordial i bàsica, i a totes les biblioteques de Catalunya hi en trobareu dues activitats, a banda de les altres que es puguin fer. Una és el concurs de lectura per a infants i joves de 8 a 16 anys, que es diu Llegite Premi, que només necessites tenir el carnet de la biblioteca i t'has d'inscriure per internet, i allí hi ha una plataforma on tu vas llegint, hi ha com una mena de jocs, hi ha reptes, pots fer explicacions, recomanacions... I d'altra banda, després ja el guanyem un estiu lector, que aquest sí que és l'activitat es fa físicament, diguem, si vens a la biblioteca. Normalment és una activitat recomanada pels nens i nenes de tercer i quart, però bueno, nosaltres també n'hem deixat altra gent si està interessat. Donem un kit lector, que és una mena de llibreteta, un carnet de viatge lector, en què se proposen tres lectures a fer durant l'estiu, que no és molta feina tampoc. Tres lectures, i a partir d'aquestes tres lectures ja te proposen una sèrie d'activitats, unes recomanacions i després, si tu fas totes les activitats, les recomanacions que hi ha amb aquest llibret, amb aquest kit lector, els portes a la biblioteca al final de l'estiu i donem com un petit obsequi. És una manera de perquè l'estiu és llarg i la lectura és important no deixar de llegir, sobretot quan ets petit.
Així mateix, el centre també ofereix la possibilitat de preparar lots de lectura per adults i famílies i un servei de préstec de jocs de taula.
Us preparem lots de lectura, tant com per a petits, per a grans o per a famílies. Doncs dius, mira, vull un lot de llibres per aquest mes. I doncs allí preparem una miqueta de tot. Ho fem a mida. Doncs volem coses que parlen de l'estiu, volem coses que parlen d'animals. Ho fem personalitzat totalment, a la família o a la persona que ho vulgui. I també després tenim jocs de taula, que això potser hi ha molta gent que no sap, però també deixem en préstec jocs de taula. Ho pots prendre a casa o pots... i pots jugar, hi ha jocs doncs, tipus paraulògic o jo què sé, bueno, una mica de tot. Jocs de taula, jocs de cartes, jocs... És una altra possibilitat.
De la mateixa manera, però, la biblioteca també organitza durant aquest mes de juliol algunes de les seves activitats més tradicionals, com presentacions de llibres o la trobada del Club de Lectura en francès.
La setmana que ve, el dimarts 8 de juliol a les 7 del vespre, a la biblioteca es presenta el llibre Humans a Auschwitz, que està escrit per Joan Albert Vicens, i el presentaran ell, l'autor, amb el músic Ronald de Roc, i espero que vingueu perquè pot ser molt interessant. I després també, normalment a l'estiu descansem de clubs de lectura, però l'activitat del club de lectura de francès, que s'havia de fer el juny, s'ha passat el juliol, i el dia 15 de juliol, al vespre, doncs, es farà una trobada del club de francès.
I és que, tal i com afirma Bartolomé, les biblioteques s'han convertit en un espai imprescindible on anar si es vol fer front a la calor.
Les biblioteques a Catalunya s'han convertit en un espai de refugi climàtic, és un bon lloc per anar a passar l'estiu, és molt llarg, hi ha moltes hores, ens anem a passar un ratet, mitja hora, una hora, el que vulguis, hi ha els diaris, les revistes, tens internet, tenim connexió wifi, vull dir que és un espai amb moltes possibilitats, i sí, entre d'altres coses, la biblioteca és refugi climàtic.
I aquest diumenge té lloc a la Torre de Fontaubella la 14a edició de la Poetada, el juny, la falç, el puny. Tal i com explica la coordinadora del Centre Quim Soler, Roser Bernet, la Poetada reunirà diversos autors, alguns dels quals habituals i d'altres que hi debuten enguany.
És en format vermut i tenim doncs, alguns dels poetes que ja comencen a ser tradicionals a cada trobada, però també hi ha noves aportacions. Enguany, per exemple, venen per primera vegada la Maria Sevilla i el Toni Juncosa, que són dos poetes. Bueno, el Toni és molt jove, però està fent molta feina i bona. I la Maria Sevilla ja fa anys també que la volien portar, però també per temes d'agenda. En canvi, cau algú dels tradicionals de sempre, com ara el Pedrals o la Núria Martínez Bernis, però tenim bueno, altres noms, com el Joan Todó, com el Víctor Benet Arbolí, el Guim Valls, l'Enric Casasses, la Raquel Santanera, etc.
L'acte arrencarà a partir de les 12 del migdia al local del sindicat. Pradell de la Teixeta celebra aquest dissabte la primera edició del Pradell Lletres, el nou festival cultural que s'ha tirat endavant des del municipi, després que durant anys el poble hagi estat l'escenari del Festival EVA a la nostra comarca. Per parlar de tot plegat, avui tenim aquí, als estudis de Ràdio Falset, a una de les impulsores del Pradell Lletres, la Cèlia Amorós. Bon dia, Cèlia.
Hola, bon dia.
Explica'ns així, primer que res, una mica, què és això del Pradell Lletres?
Bueno, el Pradell Lletres neix d'una necessitat, perquè hem estat 15 anys amb el Festival EVA Pradell. El Festival EVA s'aguantava o se proposava a través de com tres potes, diguéssim. Una pota, diguéssim, és la part de la Jordina Biosca, que era la programadora, directora, i que doncs, oferia tota una sèrie d'activitats, i d'aquí nosaltres bueno, escollíem o no, li posàvem una directriu. L'altra pota era, diguéssim, l'Ajuntament, i per tant al darrere hi havia una part econòmica que ens ajudava, i la tercera pota, que jo crec que sempre és important, que són les persones que tenim inquietuds i és un tema social, és un tema on se poden trobar persones de totes les edats i no és només el dia del festival, sinó és tot el recorregut de quan ens trobem per fer decoracions, quan ens trobem per parlar, quan ens trobem per mirar com organitzem, i jo crec que aquesta tercera pota és molt important. Com que, diguéssim, la part més de direcció i la part més de programació va caure perquè la Jordina tenia altres inquietuds, una altra de les potes, diguéssim, que no ha trobat la necessitat, doncs la tercera pota, que érem els que rondàvem per allà, no volíem quedar orfes d'aquesta possibilitat. Llavors hem intentat enllaçar-ho amb un altre tipus de festival, un festival més fet a la nostra mida i a les nostres possibilitats, i així estem, amb aquesta bogeria.
Molt bé, i ara que ens has ficat així una mica de context, no? Perquè doncs, sobtava una mica, no? Durant 15 anys l'Eva Pradell ja semblava una cosa assentada i ja com una tradició, no?
Sí, sí.
Bueno, ha passat tot el que ha passat. Explica'ns una mica com lo definiries, lo Pradell Lletres.
Bueno, el Pradell Lletres és... ve ser una mica també un amb l'esperit aquest de que la paraula i la paraula sigui un tema molt important, i també ocupar el carrer. O sigui, jo crec que ocupar els carrers, ocupar les places, ocupar el poble, això també al final quan te'l fas teu, també te l'estimes, i és una manera d'estimar el poble i el territori. I amb la paraula és un tema prou important. No cal que, diguéssim, jo avui a la ràdio sempre ho he dit, que tot el tema d'aquest tipus de fires medievals i tot això, i això ja existeixen, no cal repetir més models. I aquest model, el Priorat, tampoc no en teníem tants, i representa que també tenim amics d'altres pobles que intenten també fer aquest tipus de festivals, i bueno, ens agermanem, és perfecte.
Si ens fixem una mica en el programa, no? Trobem una mica d'activitats de tot i per a totes les edats. Mm-hmm. Comença al principi de tot, de bon dematí, ja amb una activitat infantil, un contacontes. Explica'ns una mica.
El format és una mica bastant com el festival, el que passa que amb els recursos que tenim s'ha quedat en un dia, diguéssim, però s'ha quedat en un dia per marcar-ho al calendari. I a partir d'aquí intentarem l'any que ve, doncs, diguéssim, ocupar el cap de setmana. Però sempre hem intentat que hi hagués totes les franges d'edat que s'hi poguessin acollir, que s'hi sentin partícips. Crec que és molt important també que en un moment on no tenim quietud, on les tecnologies se'ns emporten, tindre un espai per poder escoltar, per poder estar quiets, i això n'hem d'aprendre a totes les edats. Llavors, s'ha de començar pels petits. Però els grans també tenim l'objectiu també de parar un moment, escoltar, i això de deixar aparcada no només la tecnologia, sinó escoltar-nos uns als altres, s'ha de començar de petit. Llavors sempre comencem amb una matinal, perquè els crios són els que es desperten abans. Els grans comencem a anar...
Ens costa una mica més,
i anem més tard. I llavors els petits a bona hora ja estan inquiets, ja tenen ganes de marxa. I per això comencem amb la part més petita de la població.
Parlaves d'aquest fet d'escoltar, no? Però també el fet de participar, i per això també heu creat una activitat que és un micro obert. Què s'hi podrà fer aquí?
El micro obert l'havíem tingut molts anys a l'Eva, però ja l'havíem perdut, perquè resulta que era molt complexa. Dinamitzar el tema del micro obert donava molta complexitat, i al final era més fàcil doncs, substituir-ho per una presentació de llibres o alguna cosa més per l'estil. Però enguany vam pensar que era una oportunitat també, que hi havia molta gent que tenia moltes coses per explicar, que ho havíem notat, i llavors està dinamitzat, i aquí tothom pot, mentre que moltes vegades era només la part parlada, diguéssim, en aquest cas, qualsevol que tingui una inquietud, sigui de cantar, sigui de ballar, sigui de qualsevol, diguéssim, necessitat, diguéssim, que li surti de l'ànima, amb el micro obert té aquesta oportunitat. És un temps molt limitat, per tant, ha de ser molt, molt dinàmic. La intenció és que sigui molt dinàmic.
Dic que qualsevol persona que vulgui participar a la pàgina web del Pradell Lletres ja està habilitat un formulari on se pot inscriure, no?
Sí, hi ha un formulari per inscriure's tant amb aquesta activitat del micro obert com a les, diguéssim, als àpats, tant al dinar com al sopar, i perquè són populars, vull dir que improvisarem una mica, com l'activitat de, com, evidentment, el Centre Quim Soler, que sempre ens ha donat suport i que ja som com de la família tots plegats. Hi ha una activitat de textos i de tas de vins complementari, perquè Pradell també va ser dintre del Priorat en persona, va ser dels primers pobles que s'hi van afegir, per tant, hi haurà textos d'aquella edició.
Mm-hmm. Se llegiran textos del Priorat en persona,
sí.
I es farà juntament amb un maridatge de vins, de si no m'equivoco, de Pradell i de la Torre.
Sí, sí, sí. Llavors, per tant, per aquesta activitat, si algú té un interès especial, estarà limitat per l'aforament, perquè com que ho farem al local del sindicat, és mm-hmm. l'únic... l'única activitat que estarà a cobert, per tant, aquí l'aforament serà el que el propi espai ens permeti. Per mm-hmm. tant, si algú té molt interès i es vol apuntar, també ho pot fer.
Evidentment, la paraula és la base del festival, del Pre de Lletres, el
sí.
nom ja ho
diu. El nom ja ho diu tot.
Però,
molt original, no sé.
Evidentment, també sempre, la paraula sempre va lligada amb la música i actuacions musicals també en tindrem un parell o tres... Tu me les explicaràs ara mateix.
Hi ha una activitat musical, que és a l'hora del vermut, que sempre ve de gust, que és la part musical, però també és la part de trobada. Jo crec que, sense desmereixer el concert i tot, també és un punt de trobada molt important. Jo crec que en aquell moment és quan la gent se troba, quan la gent parla, quan són aquelles dates puntuals que passen a la nostra comarca que són, diguéssim, són recurrents. Llavors hi ha aquesta activitat i enguany, per fer-ho diferent també, finalitzem amb un DJ, que el Guayabero ens farà una sessió de DJ així com molt per tots els públics, o sigui, no serà màquina, o sigui, si algú espera màquina, no serà.
Serà una mica per tothom.
Serà una mica per tothom, com qualsevol festa major, que les festes majors dels nostres pobles són per totes les edats. No ens podem permetre el luxe de fer franges d'edat ni de no buscar aquests moments perquè ens anem barrejant uns i altres.
Uh-huh. Ara parlaves, no, del fet de fer el vermut, no?
Sí.
Que és, potser és una cosa, una tradició molt, molt pròpia de la nostra cultura, però que és això, no? És el moment de socialitzar que és un... Jo, a vegades, que he estudiat amb persones que són d'altres cultures i altres països, sempre ho deien, aquest moment d'anar a fer el vermut és una cosa molt vostra que mos agrada molt.
És que pots prendre el vermut o no prendre'l, però és l'hora aquesta del vermut. Com aquí a la ràdio, fèiem l'hora del vermut.
Mm-hmm, sí,
i normalment no ens en donaven de vermut quan veníem a fer tertulià.
No, jo sempre havia vist aquí que hi havia una botella.
Sí,
aquí,
però ara poques vegades l'obríem. Però era l'hora del vermut i llavors això és molt nostre. És aquest moment de trobar, aquest moment de posar coses en comú i bueno, de trobar-nos tots els pobles. Això està molt bé.
Uh-huh. Del programa, dels actes del programa, destacar també que hi haurà un espectacle de clown.
Sí, hi haurà un espectacle de clown nocturn. Si mireu, diguéssim, si voleu mirar els que hi participen, els artistes que hi participen, el Carlo Mo, diguéssim que és molt conegut més per terres de Barcelona, aquí no el coneixem tant, però farem un espectacle nocturn que espero que ens deixi un bon... Serà una novetat, també, vull dir que uh-huh. un espectacle sense la paraula, amb el gest, jo crec que també pot ser molt, molt interessant.
Val, a destacar també que tots els actes és entrada lliure.
És entrada lliure i gratuïta, i per tant us animem a que consumiu el bar del festival, perquè serà la nostra principal font de finançament, per tant... us agrairem que si passeu, doncs hi haurà preus molt assequibles i molt econòmics, però si consumiu el bar del festival us ho agrairem.
Va, una petita ajuda sempre va bé.
Sempre va bé.
Què anava a dir també? Abans ho deies, no?, que enguany dura només un dia.
Sí.
Però és voluntat de l'organització del Pre de Lletres, doncs, poder-ho allargar a tot un cap de setmana en futures edicions.
Sí, sí, sí. La idea és que enguany comencem i per tant, mirem la mida que ens podem permetre, l'economia que ens podem permetre i com ho tirem endavant, però la idea és... També hem començat potser una mica tard, però la idea és tirar-ho endavant i fer un festival una mica més més reeixit i que ocupi el cap de setmana, evidentment.
I també parlaves al principi, no, d'aquesta implicació de la ciutadania, de la població de Pradell, dels dos veïns i veïnes de Pradell, s'han implicat en aquest nou festival.
És un avantatge, això. O sigui, la gent s'ho sent com a seu. I només cal veure també el propi dia del festival quan demanes col·laboració de dir... Nosaltres ens han fet famosos per bellugar cadires, o sigui, nosaltres és un festival de cadires, i llavors quan demanes participació per bellugar cadires amunt i avall, això tothom agafa la seva cadira, sigui del poble, sigui de fora. Només aquest fet de que tothom ajudi, tothom s'ho senti una mica seu, això és molt important. I llavors, sí, trobes la col·laboració de moltes edats, o sigui, sempre incorpores gent nova, gent que no ha vingut al poble, o gent que ja, les persones que ja s'han fet una mica grans, perquè van començar amb el festival EVA, l'any passat van fer 15 anys.
15 anys.
O sigui, hi ha gent que quan va començar eren canalla, i ara aquesta canalla s'ha fet gran, i llavors aquestes persones són persones entusiastes i que hi pots comptar per tot. Afortunadament, perquè nosaltres ja tenim 15 anys més, llavors ja el cabell blanc, bueno, es nota.
Probablement és la clau de l'èxit, no? Aquest fet de que s'ho sentin seus és la clau de que el festival, bueno, l'EVA hagi pogut durar 15 anys, i ara esperem que el Pradell Lletres, pues, també duri uns quants anys més.
La gent jove necessita sentir-se partícip d'alguna part social. O sigui, és una necessitat, però els has d'ajudar a que no només se'n sentin, sinó que se'ls reconegui i tinguin el seu espai. Jo crec que és bàsic pel seu creixement personal.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Cèlia, per haver volgut passar per Ràdio Falset a presentar-nos aquesta nova iniciativa cultural que esperem, com hem dit, que sigui tot un èxit i que pugui durar molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem.
Ja ho sabeu, aquest dissabte tots a Pradell.
Gràcies.
Tot seguit, el temps amb l'Enric Massip.
Acabem una setmana caracteritzada per les altes temperatures, unes temperatures que en alguns llocs també han superat els 40 graus, i la situació per aquest cap de setmana, aquest dissabte, tindrem també calor, encara que més moderada, i possibilitat que a última hora, amb una certa inestabilitat, torni a provocar algunes tempestes distribuïdes de forma irregular i en quantitats també irregulars. Per demà diumenge aquesta inestabilitat va desapareixent i notarem una baixada de les temperatures que es mantindrà el dilluns i els propers dies. De moment, doncs, temperatures algo més baixes, una mica d'inestabilitat avui dissabte i demà diumenge, i temperatures en tendència, com dèiem, a baixar en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1407, un núvol de llangostes procedents de la costa africana tapava el cel de València.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.